Avui ens volem centrar en el tema mèdic i podem saludar ara mateix el doctor Bonaventura Clotet. Doctor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Cap dels serveis de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, director de l'Institut de Recerca d'IrsiCaixa. Com cataloga el moment en el qual estem ara mateix? Les dades, com a mínim les que dona el Ministeri de Sanitat, també les comunitats autònomes, indiquen que la tendència és positiva, tot i que estem en un moment, a mi em fa la sensació que molt delicat, perquè en algun moment s'ha d'obrir l'aixeta del desconfinament i això pot generar sensació de normalitat que no és certa.
Sí, aviam, jo li puc parlar de la recerca que fem i de que crec que es pot pensar en positiu perquè s'ha après a manegar molt millor les persones quan ingressen, a anticipar els tractaments, a posar-los en etapes menys evolucionades i que, per tant, controlen millor aquesta progressió cap a estadis molt inflamatoris, amb molta afectació pulmonar, i tot això farà que les persones que ingressin probablement que els possibles rebrots que vindran doncs tinguin menor risc de morir, i això és una part molt positiva que crec que es pot anticipar, però també doncs, que s'està fent una recerca que permetrà conèixer molt millor què és el que es protegeix, quines són aquestes proves serològiques que s'estan fent de cribatge generalitzat, si totes les persones que tenen unes immunoglobulines, les IgG, estan protegides o no. Tot això s'està produint ara, ho estem generant aquestes dades i en pocs dies, setmanes, tindrem els resultats i podem ajudar millor. Ara bé, de cara a que si el desconfinament aquest sigui de la manera que sigui, permetrà rebrots o no, doncs confiem en que siguin, que n'hi hauran, però que siguin poquets o que siguin d'una intensitat menor, que ajudi la climatologia i que ajudi també una miqueta el seny i la prevenció que les persones facin perquè emprin més la mascareta, rentin més les mans, guardin més la distància, i que tot plegat tot això ajudi. Ara per ara jo el que li puc dir és que al matí és una bogeria perquè no havia vist mai tantes bicicletes ni tanta gent fent esport ni corrent i amb una distància, diguem, tan propera, no?, en la qual, com hi hagi un sol que estigui en el període asimptomàtic, que encara no té cap manifestació però que ja pot estar eliminant virus i sigui un dels que corre, sigui per la carretera de les Aigües, per Collserola o per on vulguin o per part de la Ciutadella, segur que tot el seu envoltant està esnifant tots els virus que està eliminant. Per tant, que pot haver-hi un nou rebrot, jo crec que sí, encara que jo no soc epidemiòleg i per tant, això ho dominen molt millor els epidemiòlegs del país, que n'hi ha de molt bons.
Però, per tant, de les seves paraules, sobretot de l'inici, vostè deia, bé, de fet, els experts diuen que és probable o és possible que hi hagi aquest rebrot. El que vostè diu és que, si hi hagués el rebrot, estem més preparats per fer-hi front. Ens farà mal, però no tant com el primer?
Sí, això és el que jo crec, almenys puc parlar en nom del Servei d'Infeccions de Can Ruti, on la persona que lidera tots els pacients ingressats és el doctor Roger Paredes, i crec que és, amb el seu coneixement i tot l'equip, doncs han millorat molt les expectatives de cara als pacients que un cop ingressen, del risc de que puguin empitjorar i morir, doncs s'ha reduït, i per tant doncs això és significatiu. I a més, com dic, se sap que els fàrmacs, si sempre en abans, si es posicionen en etapes més inicials, doncs ens ajudaran a evitar aquesta progressió cap a les etapes molt inflamatòries, que són les que destrueixen el pulmó. Fins ara s'esperava massa, i quan hi havia molt trastorn de l'oxigenació i de l'intercanvi gasós, o sigui que la persona tenia la pressió d'oxigen més baixa a la seva sang, doncs això feia que en aquells moments es decidís començar una sèrie de tractaments. Crec que no cal, crec que amb petites alteracions d'uns marcadors d'inflamació ja és suficient i això pot evitar aquesta progressió. Això ja s'està fent a molts hospitals també. Penso que tenim metges molt bons a tots els hospitals que ho fan molt bé i que això ajudarà a que es controlin les manifestacions i, per tant, doncs, el risc de progressió d'una manera més eficient.
Per lluitar contra una malaltia com aquesta és evident que hi ha dos camins. D'una banda, trobar la vacuna, que això va per més llarg, i després trobar el tractament que s'ha d'aplicar a les persones que estan malaltes ara mateix i que, per tant, ja tenen el virus. Aquí apareixen alguns noms que en els últims dies s'estan parlant molt. El Remdesivir, que sembla que en alguns països, avui, per exemple, el govern del Japó ha acceptat que s'utilitzi amb els malalts, el govern dels Estats Units ja ho va fer alguns dies, en canvi hi ha altres països que tenen més dubtes sobre la funcionalitat d'aquest medicament. Tenim elements, allò, objectius per saber si el Remdesivir funciona o no funciona en el coronavirus?
No, jo crec que no hi ha dubte de que funciona. Miri, nosaltres aquí amb un consorci que s'ha creat gràcies a la farmacèutica Grifols, que ha permès que creixi un consorci amb el centre Cresa, el centre del supercomputador i l'IRSI Caixa, hem endegat una sèrie d'estudis en els quals avaluem amb el virus que circula en aquests moments per Catalunya la sensibilitat que té aquest virus a ser inhibit per una sèrie de fàrmacs, i això es mereix mirant com evitem que es destrueixin les cèl·lules que infecta el virus, que clar, que si no hi hagués un fàrmac que ho impedeix, doncs el virus destruiria les cèl·lules. I aleshores s'ha vist que no hi ha dubte que el més eficient és el Remdesivir i que en segona posició i a prop seu està la hidroxicloroquina. I aquests són els dos més potents que en aquests moments, de més de 300, doncs es confirma. Però és que, a més, a nivell clínic, els resultats que s'han obtingut en l'estudi del National Institute of Health, que a nivell de l'estat espanyol liderava també el doctor Roger Paredes de Can Ruti, doncs en aquest estudi s'ha demostrat ja un impacte prou important com més reducció de l'estància hospitalària i una reducció de la mortalitat, encara que no tingui significació estadística, s'ha demostrat. El que passa és que aquests fàrmacs, està bé que es provin en etapes molt avançades, però s'han de posicionar en etapes molt més precoces. El mateix Remdesivir, fixi's vostè que ha permès, es va poder demostrar que evitava la infecció per al coronavirus en el model animal si s'administrava abans de que l'animal s'exposés en el virus, no? Aleshores, clar, ningú s'imagina que tothom vagi prenent Remdesivir sempre per no infectar-se, però sí que conceptualment el tema de la teràpia preexposició, que podria ser l'hidroxicloroquina, però podria ser qualsevol altra, el que passa és que el que costa és desenvolupar assajos clínics amb una quantitat de persones que hi participin prou gran, requereix una logística i una infraestructura que costa molt de portar endavant i que té un temps determinat, que no te'l pots escurçar mai, que són mesos, i tot això, per això, doncs, es requereixen diners i es requereixen, doncs, poder accelerar al màxim aquests processos. Però que hem d'anar cap a posicionar abans els fàrmacs. Jo crec que el Remdesivir és un fàrmac que pot ser molt útil en etapes molt més inicials de la infecció i fins i tot en els moments molt inicials de la mateixa, i que probablement s'hagi de comparar amb altres coses. De fet, fins i tot s'especula que el Caletra que és un fàrmac que en etapes avançades no feia gaire cosa, podria ser útil també en etapes molt inicials. Crec que hem de saber treure profit dels fàrmacs que ja estan disponibles i que coneixem el perfil de seguretat. I això requereix recerca clínica i requereix un temps i requereix diners.
I per això, per exemple, vostè també està en aquesta campanya, Jo em corono, buscant els diners. És necessari que la gent també es mentalitzi, tot i que l'objectiu seria que fossin els governs, no?, els que invertissin en la investigació, perquè molt sovint denunciàvem és que hi ha hagut retallades, és que no hi ha prou diners, no hi ha prou inversió. Quan arriba una crisi com aquesta, tothom busca els investigadors i ens en recordem ara d'aquelles partides que ens havien retallat.
Sí, clar. Sí, això de la... dels diners a la recerca, com vostè molt bé diu, ara tothom hagués volgut donar molts diners a la recerca perquè s'hagués fabricat o produït una vacuna que hagués anticipat que més coronavirus podrien sortir. Perquè, clar, en va sortir una el 2002, una altra el 2012, al mes, i, clar, ja no calia dir-ho més clar, però, a més, ha sortit una el 2019. Tampoc cal que ho tornin a dir més clar, els coronavirus que tornaran a sortir. Hem de dissenyar vacunes que tinguin utilitat per coronavirus i que serveixin per protegir-nos de variacions d'aquests virus que puguin emergent. Cal que tinguin en compte la salut animal. Els animals estan assassinats, no hi ha control de la salut animal, no hi ha una salut global que contempli salut humana, salut animal, i cal diners a la recerca per fer front a tot això. I aquests diners els ha de posar els governs, però mentrestant, mentre no els posa, necessitem que amb el crowdfunding del Jo em corono o d'altres crowdfunding s'ajudi a la recerca per tal de que es pugui accelerar i anar molt més ràpid en posar en marxa tots els estudis que calen per donar una resposta quan abans millor. I això només es fa amb aquest diner llavor que permet iniciar d'immediat una sèrie d'estudis. I això hem tingut la sort, també, en aquest cas, de, com deia abans, de comptar amb Grifols, de comptar també amb tota la plataforma que era l'IRSI Caixa de vacunes des de fa més de 25 anys, gràcies a l'obra social de la Caixa i la Generalitat, i tot això ens ha permès poder tirar endavant ràpidament un coneixement que permetia abarcar diferents malalties relacionades amb el sistema immunitari. Podem estar ara intentant buscar vacunes que ajudin a prevenir els rebrots d'aquesta malaltia, perquè tampoc queda clar si tothom quedarà protegit un cop l'hagi passat o no i quan durarà aquesta protecció. És molt important que la gent sigui solidària i que ajudi a la recerca en biomedicina, però naturalment és molt més important també que els governs tinguin aquesta sensibilitat i no siguin escatimadors d'uns recursos que destinen a altres coses que no tenen cap utilitat la majoria de vegades, i en canvi aquesta sí que dona un retorn molt important a tota la societat.
I ens en recordem quan més falta fa. Llavors ara maleïm que s'haguessin retallat prèviament, i potser el que hauríem de fer és no retallar-ho abans d'hora, perquè després és quan ens en recordem. Ha parlat vostè de vacunes. Això és el que tothom marca com el gran objectiu. La normalitat no serà normalitat fins que no tinguem una vacuna. Es parlava de 12-18 mesos. Hi ha diferents camins per aconseguir la vacuna, diferents projectes, diferents candidates a ser vacuna. Quan hem de posar el topall? Quan hem de posar en l'horitzó una data? O no hem de posar una data en l'horitzó?
No, miri, és que el problema és que les vacunes que es començaran a assajar-se per grups americans, inclús molt aviat, potser setembre-octubre, en fases molt inicials, són vacunes que tenen un disseny que no sabem si serà el més òptim, però que està bé que es pugui començar ràpidament a veure com protegeixen. Però caldrà també contemplar si, a part de que la vacuna faci que la persona vacunada produeixi aquestes immunoglobulines IgGs que són protectores de la infecció i que són anticossos neutralitzants, caldrà veure si potser també cal afegir que indueixin la producció d'una immunitat celular, d'unes cèl·lules capaces de destruir les cèl·lules infectades pel virus. I tot això ho anirem esbrinant a mesura que diferents projectes de vacuna vagin arribant a les fases en humans i puguem veure quina és la resposta que obtenim a les persones sanes, vacunades, un cop s'exposen al virus. I això és un coneixement que caldrà aprenentatge a base de resultats obtinguts en aquests diferents models. Nosaltres, amb aquest consorci que tenim amb el supercomputador i el CRESA, doncs el que volem és dissenyar unes vacunes que ens permetin fer front a possibles variants de virus que vagin emergent i que, per tant, doncs, puguin protegir tota la població. Jo, de totes maneres, crec que fins d'aquí un any nosaltres començarem en els models animals d'aquí 15 dies, però abans no tinguem resultats i siguin traslladables a les persones, passaran 12 mesos i els primers assajos podrien ser doncs, 15-18 mesos, però tot això depèn. Hi ha variables inesperades que poden ser que ho escurcin o que ho accelerin. Però ja que anem en compte, perquè segons quina resposta poguessin desencadenar les vacunes, podria haver-hi inclús un empitjorament i no una milloria o una protecció, perquè hi ha anticossos que són facilitadors. I això s'està esbrinant ara, encara no ho sabem. Igual que no sabem qui ha passat la malaltia i està realment protegit o no. Però jo crec que el que canviarà el paradigma d'aquesta infecció és que puguem demostrar que gràcies a l'expertesa dels equips mèdics i dels tractaments que es proporcionen, s'està produint una reducció significativa de la mortalitat. Quan això passi, i això hi ha molts assajos en marxa que en els propers mesos doncs, ens diran què és el que hem de fer per prevenir aquesta mortalitat i per reduir-la significativament, doncs això ja ens farà entomar els possibles rebrots amb una altra energia i amb més temor, i per tant doncs, podrem normalitzar alguna cosa millor o una miqueta millor la nostra vida.
Per tant, la primera vacuna que puguem tenir, que potser és després de l'estiu, setembre, octubre, potser no serà la millor, no serà la perfecta, però en tot cas ens servirà mentre alguna altra de les que estan en estudi, no?, demostri que és millor i que arribarà a la perfecta, que potser és d'aquí un temps, però en tot cas totes seran ajuda per controlar aquesta epidèmia. Deixem fer-li una última pregunta. Avui el doctor Fernando Simón ha dit que a partir d'ara es faran tests PCR també a les persones que tinguin simptomatologia lleu. Fins ara només és obligatori als que tenen simptomatologia greu. Molts epidemiòlegs i molts experts diuen que és bàsic pel desconfinament que hi hagi com més proves PCR millor per saber quanta gent hi ha contagiada. Està vostè a favor, suposo, que es facin com més PCR millor i també a la gent que té simptomatologia més lleu, perquè això ens permet tenir una fotografia més clara de qui està contagiat.
Sí, clar, és que és algo que ja s'havia d'haver fet fa temps. O sigui, s'hauria de fer PCR, que vol dir aïllament directe del virus, del nas i de les secrecions oropharíngies a tothom que té mínims símptomes, siguin els que siguin, només febre i una mica de tos. Val la pena perquè en aquest context aquesta persona se la pot aïllar i es pot reduir molt la contagiositat d'aquest individu respecte al seu entorn. I així ens aïllem molt més fàcilment el brot. Però, a part, també s'està fent cribatge múltiple amb test ràpids, que estan bé, però, com li he dit abans, cal que coneguem exactament quants d'aquests són realment neutralitzants els anticossos i, per tant, bloquejadors del risc de noves infeccions. I tot això són coneixement que hem d'anar produint al llarg d'aquestes properes setmanes i mesos. Jo que he viscut l'epidèmia de la sida des del primer dia, li puc dir que és una espècie de frenesí increïble. O sigui, no havia vist mai una dinàmica tan ràpida i tan ferotge a la vegada científicament respecte a una pandèmia. La producció científica diàriament no dona temps ni a que les publicacions es valorin per comitès independents i es critiquin, sinó que es publiquen. I és bo això perquè genera un coneixement que es comparteix en tothom, però cada dia no ens podem acabar de llegir tota la producció científica que es genera i la que generem nosaltres, doncs, que ens agrada molt poder-la compartir i penjar a les xarxes com fem, perquè tothom tingui coneixement de l'activitat in vitro dels diferents fàrmacs que anem tastant i de tots els anticossos que anem produint, etc.
El problema de fer tantes proves PCR és si es té la capacitat per fer-ho, perquè, per exemple, ens diuen que hi ha aquest coll d'ampolla amb els escobillons, aquests bastonets que s'introdueixen al nas per treure la substància per tal de fer la prova PCR. Avui hem parlat amb una de les empreses que en fabrica aquí a Rubí, que ens deia que estan produint el 500% de la seva capacitat, però tot i amb això no en tenen prou, no són capaços d'abastir tota la demanda que tenen. Això és un coll d'ampolla, no? És a dir, no hi ha manera d'aconseguir més escobillons en aquest cas per fer més PCR. Tenim la capacitat de fer més proves, com demana el govern central, o això serà un carreró sense sortida?
El problema és que aquestes tècniques estan estandarditzades i, per tant, aprovades des del punt de vista oficial amb un escobilló determinat. Segur que hi ha alternatives d'escobillons que podrien tenir utilitat, també, però aleshores això no entra dintre de l'estandardització que s'ha fet i, per tant, doncs, pot invalidar la prova si surt negativa. I jo el que crec és que hi hauria que poder tenir una mica més de flexibilitat en aquest context fins que arriben les estandarditzades i poder utilitzar probablement d'altres estris que poden ser també útils i servir d'aquesta finalitat. Sincerament, no conec el detall en concret d'aquestes proves, però val la pena, a vegades, quan hi ha aquesta necessitat de poder controlar aquests rebrots possibles i, per tant, necessitat de testar tothom, una mica tenir una certa flexibilitat en la normativa i, per tant, permetre l'accés a unes alternatives que poden ser, doncs, vàlides també, almenys inicialment, i que, per tant, doncs, mentre esperem les oficials, doncs ens poden ajudar a sortir de la situació de bloqueig en què podem estar. Perquè si no, mentre anem esperant, hi ha gent que pot tenir símptomes i pot estar contaminant. Pensi vostè que, a més, dels que tenen símptomes i contaminen, els del voltant no tenen símptomes, però dos dies abans de tenir símptomes, o tres, poden ja estar eliminant el virus. Llavors, aquella persona que està contagiant en tot el seu entorn pot estar contribuint fàcilment a que s'escampi la malaltia. Mm. Si poguessin tastar tothom i, per tant, aïllar tothom, això seria molt útil.
Doncs estarem pendents a veure si es pot aconseguir que hi hagi més test PCR i d'aquesta manera tenir més capacitat de testar a la població. Doctor Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, director de l'Institut de Recerca de l'IRSI Caixa, gràcies per atendre'ns en directe al Catalunya Migdia i bona tarda.
Bona tarda a vostè.